Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sant Cugat acollirà a partir del curs que ve les línies de secundària i batxillerat en les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials i de Ciències i Tecnologia del Liceu Politècnic de Rubí. L'escola s'instal·larà a l'Avinguda de Can Graells, a tocar de l'estació de ferrocarrils de Volpelleres. Els cursos d'educació infantil i primària s'ubicaran a Can Oriol, on fins ara es cursava ESO i batxillerat. Avui, per parlar d'aquesta nova opció educativa, aquesta nova oferta que tindrem a partir del curs vinent a la ciutat, hem convidat el director del Liceu Politècnic, el senyor Lluís Seguí, que ja ens acompanya. El saludem. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia.
El Liceu, que ja disposava de dos centres o disposa de dos centres a Rubí, una seu per a infantil i primària i una altra per a secundària i batxillerat.
Exacte.
Per quin motiu aquest trasllat?
Bueno, portàvem anys intentant unificar a la finca de Can Oriol, que és molt gran i molt maca, tot el col·legi, però per temes urbanístics de Rubí portem 6 anys enredats i la darrera comunicació és que encara quedaven 2 o 3 anys mínim. Llavors va sortir l'oportunitat de Sant Cugat i era la possibilitat de reubicar els nanos petits en un lloc maco i de donar als grans la possibilitat de fer batxillerat, que en aquest moment no podem fer el centre de secundària per manca d'espai.
Mm-hmm. Però a Sant Cugat, per què, exactament?
Perquè va sortir l'oportunitat de l'edifici per llogar.
Vau trobar un edifici a
Sant
Cugat?
Sí, a lloguer, i estava molt a prop un col·le de l'altre, la comunicació era molt bona, doncs ens vam llançar.
Ara mateix ja estem parlant d'una escola que supera de poc els 300 alumnes.
Sí, quan vam agafar l'escola, que era una escola petiteta, de poble, tenia 196 nanos, i en 5 anys i mig estem en 315, l'any vinent en 350 aproximadament, que està gairebé al límit de la seva capacitat, perquè és un línia 1.
Ara que parlem del trasllat a Sant Cugat, és cert que les distàncies són curtes, a Sant Cugat a Rubí tampoc no hi ha massa quilòmetres, però sí que és cert que, no sé, per les famílies aquest canvi suposa algun trasbals o...?
Hi ha de tot, diríem. Per nosaltres, com a col·le petit i per el que som nosaltres, un grup d'amics que hem fet un col·le per iniciativa social, l'important és el projecte. Per tant, ja estaven, de fet, dividits en dos llocs a la mateixa distància. Si per algú és un problema la distància, doncs és que ve el col·le per altres raons que no són el projecte educatiu. A més, la comunicació d'autobusos en Sant Cugat, en Rubí i ferrocarril és boníssima. Per tant, en principi, no, a la secundària, de fet, només hi ha una família que ha dit que no continuarà. Potser després n'hi ha alguna més, perquè no tothom ho diu, però d'entrada només una família ha confirmat que marxa.
El Liceu Politècnic de Rubí, és un centre que és una escola privada concertada?
Sí, concertada, sí.
És mixta?
Sí, és mixta.
Uh-huh. Com la definiria? Quina és la seva filosofia?
Bueno, abans, la directora és la Montse, la professora de català. Jo sóc el titular, el representant legal, que dono classe també, i bueno, fent de tot, i un dels pares promotors. Nosaltres som 4 famílies promotores, 3 professors i un enginyer que vam decidir fer una escola amb un projecte educatiu propi. Com la definiríem? Bueno, és una escola que vol educar en el realisme, és una escola que vol oferir un nivell que prepari bé per anar a la universitat a un cost molt assequible. És a dir, no volem que ningú es quedi fora per un tema econòmic i a la vegada demanem als pares i als nanos la serietat de treballar per poder arribar a la universitat. Això és el projecte educatiu de l'escola, dit molt ràpidament. Després hi ha moltes altres coses, com el Fab Lab School, etc., que és una cosa preciosa, però dit així, com la definiria? Bueno, és una escola senzilla, amb un professorat a secundària que portem 20 anys treballant junts, i bueno, que hem volgut fer una cosa realista.
Insisteix en el tema realista.
Sí.
I què significa això traduït
en... Significa realista que nosaltres no tenim clients, tenim pares i mares, i per tant els hem de dir sempre la veritat. És a dir, no podem posar un notable d'una assignatura si el que té és un suficient. No estem per fer contents els pares, sinó perquè quan els seus fills siguin grans estiguin contents de l'elecció educativa que han fet. És a dir, preferim barallar-nos ara amb les famílies, cridar l'atenció sobre allò que creiem que hem de cridar l'atenció, que no que quan el nano arribi a l'universitat el primer any li diguin que no serveix per aquella carrera, perquè no l'hem assessorat bé, no l'hem educat bé.
Ara podríem parlar de diferents models educatius, alguns molt alternatius, hi ha moltes filosofies. En aquest cas, en el Liceu Politècnic, l'estructura d'aquest model segueix el model, diguem, clàssic, convencional, que trobaríem en qualsevol altre institut?
Depèn.
És a dir, metodològicament...
Sí, els horaris, les matèries, tot de fet l'escola concertada ve reglada per la Generalitat, tant el currículum com tot el que fem. Llavors, nosaltres som innovadors entre cometes, és a dir, creiem en la classe tradicional, creiem en la pissarra, creiem en el guix, però sobretot creiem en un professor que explica bé i que després, a part d'estimar la matèria que explica, és capaç d'atendre els seus alumnes fora de l'horari de classe. Això és fonamental i això és el bàsic de l'escola, el cor del col·legi és l'equip de professors. A partir d'aquí, és veritat que hi ha coses innovadores, que per nosaltres no és en absolut posar tablets ni digitalitzar l'escola, sinó treballar al Fall de Pascul, amb medis també digitals, però ajudant els nanos a pensar sobre la base de la història i amb el treball matemàtic que acompanya tot el que després es construeix. Llavors, en un cert sentit, no? A vegades la gent es diu, però amb el Fall sembla que sou... de ciències, no, perquè tot i que els americans, que és d'on nosaltres ho hem tret, de Stanford i amb qui col·laborem, ho fan sobre la base de les STEM, de la Science, Technology, Matemàtiques, etc., nosaltres ho fem sobre la base de la història. Barcelona, el primer any Barcelona romana, el segon Barcelona medieval, el tercer d'ESO Barcelona modernista Gaudí i el quart Barcelona Smart City. És a dir, és una combinació de lo vell i de lo nou, que és en el que sempre consisteix l'educació a nivell familiar i a nivell escolar. Agafar el millor de lo vell i agafar el millor de lo nou.
El Fab Lab, que arriba a l'escola o comenceu amb aquesta nova incorporació, el 2014.
Sí.
Això ha suposat o ha contribuït a aquest creixement que parlàvem abans d'alumnes? Ha sigut una atracció en aquest projecte educatiu?
En part sí i en part no. És a dir, per exemple, és un factor d'atracció per gent de Sant Cugat. No ho és per gent de Rubí. El Fab Lab ja no ha tingut gairebé cap impacte, ningú s'ha interessat. En canvi, han vingut escoles de Barcelona, han vingut escoles de Suïssa, han vingut escoles alemanyes a visitar el Fab Lab i molta gent de Sant Cugat ha vingut a visitar-lo, a comentar amb nosaltres. Fab Labs de Barcelona també han vingut a visitar-lo i ha estat un motiu maco d'explicar com en un espai concret i en una metodologia concreta l'escola connecta amb el món, és a dir, connecta amb la realitat. Molts nanos es pregunten sovint, no? I per què serveix això que estudiem? El Fab Lab aquesta pregunta no té sentit, perquè el primer any, al cap del curs, han de construir la Barcelona romana. I ho han de fer amb criteris matemàtics, amb criteris estètics, amb criteris històrics, i per tant, tot allò que estan estudiant es tradueix en una construcció real que després queda exposada gairebé un any com a maqueta. Llavors, en aquest sentit, el Fab Lab és maco, és un atractiu, però no és la raó de ser del col·le. Seria més o menys el mateix sense el Fab Lab, tot i que ha estat una cosa molt bonica, que ha provocat, a més, un treball comunitari entre professors molt maco i ens ha ajudat a aprendre moltíssim. Nosaltres som els primers beneficiats per haver tingut el Fab Lab.
Parlen del mètode d'estudi com un mètode autònom que miri la interiorització i la reelaboració personal dels continguts.
Sí.
Tot centralitzat en matèries que es diuen instrumentals, llengües i matemàtiques.
Sí. Sí, és a dir, trobem diverses coses, no? Això ja ho vèiem quan treballàvem a Barcelona. El mètode memorístic té un límit. Està molt bé, perquè hi ha coses que s'han de saber de memòria, però tot allò que s'entén no és necessari memoritzar-ho. Això ho deia el meu professor de química de Cou, que era un geni, el professor Barceló. Els nanos s'han d'aprendre a entendre i, per tant, han d'interioritzar el contingut. No serveix de res memoritzar una cosa si a la vegada no l'entens. Per tant, a mesura que el nano es fa gran, a mesura que es fa gran, i això es fa progressivament, nosaltres insistim més en el raonament i en la interiorització, en la comprensió personal, interiorització vol dir comprensió personal, que en la memorització, que va quedant desplaçada. És a dir, no és que no sigui important, és que un nano de 16 anys ha de pensar més que memoritzar.
Les famílies, ens hem referit a elles al començament de l'entrevista. Quin és el paper de les famílies? Quina és l'aportació? Com és la relació de les famílies amb l'escola i de l'escola amb les famílies?
La família és molt important. Jo sempre els dic als pares, sempre fem les entrevistes, la Montse, la directora i professora de català i jo, sempre els diem, nosaltres apretarem, us acompanyarem, us citarem totes les vegades que faci falta, però el fill és vostre. És a dir, la família ha de tenir present que el col·le acompanya l'educació del seu fill, però no es delega l'educació del seu fill en l'escola. Nosaltres acompanyem i, evidentment, eduquem en àmbits que a la família no li són propis, matemàtiques, llengua, història, etc. Ara, és clar, si a la família això s'acompanya amb sentit comú, és a dir, no comprant-li el mòbil al nano a quart de primària, i no deixant-lo veure la tele fins les tantes, se l'acompanya ajudant-lo a que prengui a valorar el valor de la lectura, clar, la feina del col·le es veu facilitada. I nosaltres a la vegada redundem en la feina de la família. Llavors, família i escola, diríem, com diuen els americans, són partners. I si un dels dos va una mica coix, al final hi anem tots dos. És veritat que a vegades hem de suplir moltes mancances familiars perquè el món d'avui, la diversitat de maneres d'educar les famílies és immensa. I a vegades hi ha casos dramàtics. Però, malgrat tot, i en aquests casos, en alguns casos hem col·laborat i seguim col·laborant amb els serveis socials, en aquest cas a Rubí, nosaltres seguim exigint a la família que es responsabilitzi de l'educació dels seus fills. És a dir, que l'escola no és un lloc, i això ho pensa en tots els col·legis, on aparques el teu fill, sinó que és un lloc que t'ajuda, que et dona criteris, en el que pots consultar i pots venir a tutoria les vegades que faci falta, si les raons són importants. No per l'otiqui que el meu nen ha perdut un botó de la bata, no, miri, doncs no haurà de cosir un altre, sinó per raons importants pots escriure al tutor, parlar amb el tutor les vegades que faci falta. I si no és suficient, hi ha els estaments de direcció, en un col·le petit són pocs, jefatura d'estudis i direcció, doncs on també pots trobar l'ajut que necessites. Què demanem a les famílies? Una altra vegada insisteixo que siguin realistes, és a dir, que si nosaltres els diem alguna cosa, es prenguin la molèstia de verificar si és veritat o no. Perquè no sempre són els amics del fill els que fan determinades coses, a vegades també és el seu fill, i s'han d'ocupar d'aquestes coses.
Però a banda d'això, que podria servir també per qualsevol altre centre, quina és la participació, la implicació de les famílies en allò que es fa a l'escola?
La implicació és
poca.
Vull
dir, de portes endins, les famílies poden intervenir, poden participar, es fan còmplices de...
Això és iniciativa d'ells. És a dir, nosaltres, l'únic que fem a les famílies és una... També és veritat que som un col·le molt petit i un col·le molt petit implica que tots fem una mica de tot. L'únic que fem és un parell de dinars l'any, que ve qui vol, i una jornada esportiva. A partir d'aquí, hi ha famílies que fan suggeriments. Per exemple, unes famílies han suggerit que l'estiu, juny, juliol, a la tarda, com a Rubí, la finca està, entre cometes, una mica fora de la ciutat, i al mig del box la piscina s'obri per les famílies que puguin anar amb els nanos. Han dit, fantàstic, però vosaltres vigileu els vostres fills. Nosaltres no vigilarem, vosaltres heu de venir amb ells. O sigui, no és un col·le on les famílies estiguin contínuament proposant i suggerint. També és veritat que tampoc cal massa, és a dir, la família, hi ha una mentalitat a molts llocs que nosaltres no la veiem massa clara, no? Que la família gairebé està contínuament fent coses a l'escola, si no cal. A vegades venen avis a llegir contes als més petits, etc etc. Després amb els més grans sí que hi ha un tipus de relació, però és més dins la nostra mentalitat. Per exemple, quan treballem al Fab Lab, coses de Gaudí a tercer d'ESO, venen pares que són arquitectes a discutir els projectes amb els nanos. Això per nosaltres és una col·laboració important de les famílies. Però no vol dir que les famílies, com es fa a molts llocs, que és molt legítim, hagin d'organitzar coses. No, els nostres pares, de moment, no han sentit aquesta necessitat. Qui ha suggerit, doncs s'ha pogut fer, com la jornada esportiva, com el d'obrir el juny i juliol a la tarda a piscina, però en altres coses no hi ha massa propostes. També és veritat que avui en dia anem tots molt atabalats, i els pares moltes vegades ja en tenen prou amb la feina, amb els problemes que té la vida moderna i discutir amb els fills a la tarda per, a més, implicar-se a l'escola.
El tarannà del Liceu Politècnic és una escola catalana? i per tant, que transmet la cultura catalana...
Sí, ben entès, sí. Ben entès, sí. És a dir, jo crec que s'entén més la cultura catalana quan abans s'entés la cultura universal. És a dir, per això és millor llegir Dostoievski i després a Josep Pla. Així ho pensem nosaltres. Per què? Perquè l'universal sempre dona un coneixement més profund de lo concret. En aquest sentit, si és catalana a l'ús de lo que avui es diu aquí catalana, no ho sé. No ho sé. És a dir, el nostre horitzó és el món. Jo treballava molt en un col·le de Madrid que tenia aquest lema, no? Un colegio abierto al mundo. I em va encantar. Em va encantar aquesta frase. Els nanos han de conèixer Barcelona i el crèdit de síntesi primer es va a Catalunya, però després es va a Madrid i aquest any els de quart van a Ginebra a visitar el CERN de física i la ONU. O sigui, el col·le ha d'obrir, no ha de tancar. Aquesta és la nostra filosofia. Però està clar, els nanos pues, han de llegir tant si els agrada com si no, pues, Àngel Quiberà, Josep Pla, i han d'estudiar Ramon Llull, només faltaria. No és que els apassioni, però bueno.
Però diríem que segueixen el calendari de celebracions
tot,
i festes...
Tot, sí, avui ara estem ja amb el Sant Jordi...
De la tradició catalana.
Que la castanyada, que deixa el col·le passat a ganivet cada any, les festes de la tardor, Sant Jordi, això es fa sempre. Clar, evidentment, això forma part del nostre patrimoni. Els nanos han d'aprendre. Ara, per Sant Jordi, han de treballar, també. Han d'escriure, i també hi ha concurs en anglès per Sant Jordi.
No ho hem dit, però és una escola mixta.
Sí, ho has dit al principi.
Sí?
En el resum primer, sí. És mixta, nois i noies. Més o menys el 50%. Hi ha cursos que no. Hi ha cursos que, pel que sigui, no ho sé, dominen les noies o dominen els nois.
És una escola laica?
Sí, és una escola laica, el qual no vol dir, és que és com el de l'escola catalana, s'ha de matitzar, no? El qual no vol dir que menyspreem el Requiem de Mozart o que menyspreem l'obra de Sant Agustí. M'explico? En aquest sentit és una escola universal. Laic vol dir que respecta cadascú com és, que només a secundària es pot escollir religió qui vol, qui no fa ètica, com a totes les escoles, i que, evidentment, la història té el component que té. Els nanos han de saber que ara hem celebrat la Pasqua i han de saber què és la Pasqua. Després cadascú celebra el que li dona la gana. Això és una cosa dels seus pares, no és una cosa nostra. Però vivim en un món real, m'explico? O sigui, quan has d'explicar coses d'història, quan el conflicte, el que està passant ara a Palestina amb els més grans, doncs inevitablement has d'explicar la història del poble jueu, la repatriació dels jueus, què passa amb el poble palestí. Vull dir, en aquest sentit, el col·le ha d'obrir a la totalitat dels factors que hi ha a la vida, no? No sé, no podem suprimir la realitat. Ara, la llibertat de les famílies és absoluta. De fet, l'optativitat del col·le és molt poca, a secundària, i a primària també. És alemany, com a segona llengua estrangera, cultura clàssica, i a secundària, ètico-religió.
Parlem d'aquesta vocació internacional, perquè els idiomes que oferteu són anglès i alemany?
Sí, des de petits, anglès.
Des de primària, sí.
I des de tercer de primària, alemany, a qui no té problemes amb les llengües, perquè, evidentment, carregar un nano que se li dona malament l'anglès amb l'alemany, home, és una mica fort, pobre nen. Llavors, és veritat que des de tercer a sisè fan una horeta, que és una qüestió de familiaritzar-se amb una... llengua molt diferent de les que ells han estudiat, amb vocabulari i amb la pronúncia. A partir de primer d'ESO són 3 hores setmanals, fins a quart d'ESO inclòs 3 hores setmanals.
Quins són els altres serveis que també ofereix el Liceu com a centre educatiu?
A veure, el Liceu és una escola petiteta, quan nosaltres la vam agafar pues, feia classe i es tancava, ara hi ha 4 o 5 equips de futbol, hi ha 2 equips de bàsquet, hi havia un equip de vòlei que aquest any no ha sortit, perquè en un col·le línia 1, per fer un equip, a vegades tens dificultat, no? Perquè no hi ha prou nens o no hi ha prou nenes. Després oferim anglès, que l'any vinent oferirem amb un centre amb el que treballem fa anys de Sant Cugat, que és MAP Languages. Oferim també alemany extraescolar. De fet, hi ha exalumnes que fan batxillerat, perquè fins ara no l'hem pogut oferir, que venen encara a seguir estudiant alemany. I després hi ha hagut anys que depèn de la demanda, perquè clar, necessitem per fer algunes coses grups de 5-6 nanos, hem ofert tallers d'art, tallers de dansa, però aquest any no els oferim, no hi ha hagut prou demanda. També hi ha anys que hem fet robòtica, l'any vinent la recuperem, però aquest any en concret, aquest curs 17-18, no hem fet robòtica. És a dir, oferim coses en funció lo estàndard, idiomes i esport, i en funció de que hi hagi un mínim de demanda, doncs oferim més coses. Cada any va variant, això, no és una cosa estandarditzada.
No li he preguntat, però sí que crec que he vist que molts dels alumnes que hi ha actualment al centre de Rubí són de Sant Cugat.
Una part important.
Una part important.
Sí, bueno, no només. Nosaltres, quan vam arribar fa 5 anys, l'escola tenia 196 alumnes, tots de Rubí, excepte una família que era, no recordo ara si era Terrassa o Sabadell. Ara, de 315, n'hi ha 110 que no són de Rubí. És a dir, famílies que busquen un projecte concret i, bueno, hi ha famílies de Sant Cugat, de Cerdanyola, de Terrassa, de Sabadell, del Papiol, de Molins de Rei, de Cervelló i de Sant Quirze del Vallès, que és el propi d'un col·le, perquè això és més enriquidor. És a dir, és un col·le de poble també, però és un col·le obert a qualsevol família que vegi aquest projecte, m'agrada.
I a partir del curs vinent, doncs aquesta nova línia d'ESO i de batxillerat aquí a Sant Cugat. Aquest primer pas pot implicar en un futur que tot el centre s'instal·li a Sant Cugat?
Home, no ho crec. És molt difícil. També és veritat, Rubí i Sant Cugat són molt diferents. Tot i que Can Oriol, que és on tenim ara la secundària i on tindrem infantil i primària, està a dos carrers de Sant Cugat, tècnicament, aquell edifici és una masia antiga, és molt maco, té bosc, té una pista preciosa, té piscina per l'estiu, tot i que estem a lloguer a 20 anys o 15 anys, no tenim intenció de deixar-lo. Per què? Bueno, perquè evidentment nosaltres som quatre famílies, més un grup d'amics professors que han decidit venir a treballar amb nosaltres, deixar les seves feines i venir en aquest projecte, que fem el col·le demanant préstecs. No és fàcil venir a Sant Cugat a fer un col·le. No és fàcil. Ens ha sortit una carambola d'un edifici a lloguer, fantàstic. No sé si en tindrem una altra de carambola i si compensa deixar aquell edifici, perquè aquell edifici és una meravella i allà les famílies que estan contentes. No ho crec.
Bé, doncs el futur no el sabem.
No
i sabem. Ja es veurà.
Ja es veurà.
Lluís Seguí, moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Bon dia.